L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, som a dijous 22 d'octubre, una jornada marcada per la pluja que sembla donar a pas al fort vent que afectarà les nostres terres. Informativament parlant, també tenim una jornada amb tempestes polítiques. Si no en teníem prou amb el tancament de la LEAR, ara l'actualitat cal sumar-hi el cas Millet, que podria esquitxar les Terres de l'Ebre. Preparen el paraigua, que comença el degoteig informatiu des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Salutacions cordials de Tere Giner. Benvinguts. Comencem. Doncs ja ho han escoltat. La polèmica del cas Millet arriba amb posta i és que el PSC demanarà explicacions del conveni signat amb el Palau de la Música i que va permetre l'actuació de les bandes ampostines a aquesta institució. Mentre l'exalcalde Roig assegura que hi ha total transparència i que Antoni Espanya és un polític mediocre que aprofita qualsevol tema per embrutar el nom d'Amposta. Manel Ramon, en té més dades.
Doncs sí, efectivament, la polèmica sobre el Palau de la Música, la Fundació Orfeó Català, també sembla que vol arribar a Amposta, ja que el grup municipal del PSC de l'Ajuntament de la Ciutat demanarà en el ple del proper dilluns que el consistori obri una investigació per determinar el destí final dels 51.400 euros que el consistori va aportar a la Fundació Orfeó Català al Palau de la Música en uns convenis que van anar de l'any 1997 al 2004 i que van suposar la presència de les bandes al Palau. Antoni Espanya ha dit que en cas hi hauria alguna irregularitat, el PSC demanarà que l'Ajuntament es personi com a part afectada en el procediment judicial obert. Anem a escoltar el portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Amposta.
D'alguna manera és comprovar que estos 51.000 euros, que repeteixo, per lo que és el fet musical d'Amposta, és una quantitat molt significativa de diners, s'han dedicat al que se tenia que dedicar i que no hi ha hagut cap, diguem-ne, deixadesa en la responsabilitat per part d'alguna de les parts en l'aplicació correcta del conveni.
Unes paraules d'Antoni Espanya que han indignat a l'exalcalde d'Amposta, Joan Maria Roig, que ha assegurat que va ser un conveni totalment transparent i que va servir per a que les dues bandes de música poguessin actuar al Palau de la Música Catalana, tant la lira com la fila, seguida, per cert, per molts d'ampostins i ampostines. Roig ha assegurat que Antoni Espanya és un polític mediocre que es dedica a tirar, en paraules sexuals, merda damunt de temes que afecten a la ciutat. Escoltem a l'exalcalde d'Amposta.
Bé, no deixa de ser sorprenent aquesta iniciativa del Partit Socialista d'Amposta i del senyor Antoni Espanya, perquè ells haurien de saber que la gestió de l'Ajuntament d'Amposta enfront del Palau no només va ser impecable, sinó que a més va ser molt beneficiosa per al poble d'Amposta, per a l'Ajuntament d'Amposta i sobretot per a les societats musicals d'Amposta. Què és el que feia d'una forma transparent l'Ajuntament d'Amposta? Pues se pot explicar fàcilment. Nosaltres teníem un conveni en el Palau pel qual aportàvem cada any 6.000 euros i això ens donava dret a poder ocupar el Palau durant un dia. I això va permetre el que se'n va dir la lira i la fila al Palau. És a dir, aquests recursos el que es feia era possibilitar que nosaltres poguéssim fer una actuació seguida, a més, per moltíssima gent. Ara permetem que faci una lectura política. Per què això? Doncs, bueno, això surt perquè aquest és l'estil dels socialistes i l'estil del senyor Espanya, que és un polític mediocre, que és un polític que no farà mai cap aportació a Amposta. Si el tema s'hagués tractat de Tortosa, potser el senyor Espanya hagués tingut un interès especial. Però com ell ha dimitit d'Amposta i, a més, és molt dolent, intenta traure merda, i que em perdonen los oients l'expressió, a on només hi ha una bona gestió transparència i prestigi per a les entitats d'Amposta.
Doncs està servida la polèmica. Per tant, el proper dilluns, en el ple municipal d'Amposta, el ple ordinari que celebrarà el consistori, sortirà a col·lació també aquest tema.
Gràcies, Manel. Doncs ja ho han escoltat. La polèmica està servida també a la capital del Montsià. I ara ens desplacem fins a Roquetes per continuar parlant d'una de les notícies que més polèmica i més enrenou ha creat aquests dies al nostre territori, el tancament de la fàbrica Lear. De fet, els advocats de la companyia Lear presentaven ahir davant el Departament de Treball l'ERO, que suposarà el tancament de la planta de Roquetes, deixant a l'atur 518 treballadors. A partir d'ara s'obre un període de 30 dies en què sindicats i empresa hauran de negociar les condicions de l'expedient. El director dels Serveis Territorials de Treball a les Terres de l'Ebre, José Antonio Martín, reiterava que el govern serà molt exigent en la casualitat de l'expedient, és a dir, en comprovar que les causes que duen a l'empresa a presentar aquest ERO són certes i documentades. L'escoltem.
Decir que el Departament de Treball som conscients de la importància d'aquest expedient a nivell social i a nivell territorial. I per tant dedicarem tots els esforços, tota la nostra professionalitat, tota la nostra exigència, tota la nostra mediació per a que aquest expedient arribi el millor possible a la seva finalitat o al seu fi. Serem molt, molt exigents en la causalitat de l'expedient, és a dir, ens tenen que demostrar que realment les causes que provoquen aquest expedient són certes, estan documentades i en aquest sentit el departament serà absolutament rigorós. I també farem allò que normalment fem en aquests casos, que és una mediació.
Després de presentar-lo al comitè d'empresa, els advocats de Lear lliuraven l'expedient a la delegació del Departament de Treball a l'Ebre. L'expedient que, segons Martín, té importància a nivell social i territorial. Martín no s'atrevia tampoc a apuntar una possible data de finalització de les negociacions i de l'expedient. Tot i això, explicava que aquest ERO de Lear farà augmentar de manera important l'atur al sector industrial de les Terres de l'Ebre.
Estem molt preocupats, és molt important realment aquest expedient per al territori de Terres de l'Ebre, perquè suposa una població del sector industrial que eleva i molt l'atur que en aquest moment tenim en aquest sector, que són 2.100 persones.
El director territorial de Treball expressava la preocupació del govern per la presentació d'aquest ERO, ja que és molt important per a les Terres de l'Ebre, perquè afecta a una població del sector industrial que eleva molt l'atur que tenien en aquest sector, que és aproximadament d'unes 2.100 persones. D'altra banda, el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre reclamava al govern que rebutgi l'expedient de tancament presentat per Lear davant el Departament de Treball i anunciava el seu suport a les mobilitzacions que els sindicats plantegin per exigir la continuïtat dels llocs de treball de la planta de Roquetes. L'organisme consultiu, on hi són presents sindicats i patronal, emetia el comunicat on criticava durament la decisió empresarial que qualifiquen d'oportunista, aprofitant la crisi econòmica general i amb voluntat de deslocalitzar la producció. Josep Roig ens informa més d'aquesta notícia des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
El Consell Econòmic i Social a les Terres de l'Ebre es reunia ahir per debatre diferents punts de l'ordre del dia, però el conflicte obert pel tancament de la fàbrica de la multinacional nord-americana a Roquetes acabava acaparant l'ordre del dia més enllà de la resta d'aspectes sotmesos a debat. La qüestió, fins i tot, va aconseguir posar d'acord les diferents sensibilitats presents a la taula. Recordem que està formada per l'administració de la Generalitat i els agents socials ebrencs, que van acabar consensuant un comunicat de forma unànim, segons que destacava el president de l'organisme, Josep Maria Franquet. El comunicat no només anuncia el recolzament del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre a les mobilitzacions per a la continuïtat dels llocs de treball amenaçats pel tancament, recordem, la primera de les quals està programada per al 31 d'octubre, sinó que reclama el suport del govern, tot emplaçant-lo a que rebutgi l'expedient presentat des del coneixement de la seva tramitació administrativa davant del Departament de Treball. Escoltem Franquet.
Per tot això, el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre recolzarà en tot moment les mobilitzacions per la continuïtat dels llocs de treball amenaçats pel tancament progressiu anunciat. I exigirem a la Generalitat de Catalunya que rebutgi l'expedient anunciat per l'IER des del coneixement de la seva tramitació administrativa davant del Departament de Treball. Estem absolutament convençuts que tota la societat catalana i ebrenca recolzarà solidàriament les mobilitzacions i reivindicacions dels treballadors i treballadores de l'IAR, particularment la convocada per al proper dia 31 d'octubre, i de les seves empreses proveïdores, en defensa de l'ocupació i el benestar al nostre país.
A partir d'un discurs eminentment contrari a la globalització econòmica capitalista, tot criticant el tancament i la deslocalització d'empreses per aprofitar les condicions fiscals, laborals, socials o ambientals més laxes d'altres zones, l'organisme rebutja els arguments d'evolució negativa de la demanda i falta de competitivitat de la planta de Roquetes, tot recordant que les mesures que ha aplicat la direcció suposen una confessada ineficàcia en la gestió empresarial. En aquesta línia, l'organisme proposa el repartiment de treball entre les diferents factories de l'empresa per tal de que pugui treballar tothom.
Les administracions catalana i estatal han de garantir la continuïtat de les activitats d'aquestes empreses, portant a terme polítiques industrials que estabilitzin la capacitat productiva del sector. A la vegada, l'IER ha d'acomplir amb la gran responsabilitat social que l'empresa ha contret amb la societat catalana, tarragorina i ebrenca, tot definint la seva estratègia industrial a curt i mitjà termini en les seves fàbriques i cercant noves línies de treball i d'altres clients per tal de mantenir els nivells de producció i garantir els llocs de treball al territori, sense escudar-se vagament en les dificultats que travessa el sector.
Finalment, Franquet també explicava que la solució hauria de passar per no seguir augmentant la borsa d'aturats, sinó perquè tothom poguera mantenir el seu lloc de treball, tot apuntant la reducció de la jornada laboral com a mesura que podria fer-ho possible.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
L'Associació Catalana de Municipis i Comarques reivindica el paper dels Consells Comarcals en la futura distribució territorial de Catalunya. Aquesta agrupació d'ajuntaments tem que l'arribada de les vegueries acabi amb les comarques. És una de les conclusions del Fòrum Comarcal que celebrava l'entitat en el marc de la Fira Municipalia de Lleida, ja que, segons l'Associació Catalana de Municipis, a les propostes de distribució territorial no queda clar el paper dels Consells Comarcals. El president de l'agrupació, l'alcalde de Martorell, Salvador Esteve, creu que les vegueries han de substituir tan sols les diputacions. L'escoltem.
Vegueries sí, si substitueixen alguna altra administració, com és la diputació. El que ningú entendria, i més en un temps de crisi com aquest, que ara ens inventéssim una altra institució intermitja, una altra administració posada entremig de les que hi ha. No? Per tant, vegueria sí, però substituint amb alguna administració, en aquest cas haurien de ser les diputacions.
L'Associació Catalana de Municipis demanava a banda que quedin clares unes competències homogènies per tots els consells comarcals, que haurien de ser delegades de la Generalitat i fruit d'altres convenis amb institucions com les diputacions, ajuntaments o els futurs consells de vegueria. També reclamen una llei de finançament pròpia dels consells comarcals. Anem a parlar ara dels carrers d'Amposta, perquè l'Ajuntament de la capital del Montsià continua amb la peatonalització de diferents carrers de la ciutat, especialment els situats a les zones més comercials i al casc antic, unes peatonalitzacions que podrien afectar també al carrer Major i a la plaça de l'Ajuntament. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
Doncs l'Ajuntament d'Amposta continua peatonalitzant carrers de la ciutat, especialment aquells que es troben situats a les zones comercials i al casc antic de la ciutat. Actualment estan en obres de peatonalització els carrers Sant Roc, Sant Isidre, Travessera de Sant Isidre i carrer Conca, amb una inversió aproximada de 100.000 euros. Una inversió que suposa també la millora d'instal·lacions de xarxes pluvials, clavegram, xarxa de distribució d'aigua, seguretat i salut i instal·lacions auxiliars. Cal recordar també que al centre de la ciutat s'han fet peatonals diferents carrers que uneixen l'avinguda de Santa Bàrbara amb l'avinguda de la Ràpita, com són els carrers Sant Miquel, Sant Nicolau, Parlament, Estel o Mestre Oms, i d'altres carrers del casc antic, com el carrer Àfrica, Sant Pere, Unió, carrer Nou i el carrer Miralles. L'alcalde d'Amposta ha avançat també que s'està treballant amb diferents projectes de peatonalització a d'altres carrers de la ciutat, entre els quals podria estar inclòs el carrer Major i la plaça de l'Ajuntament. L'escoltem.
Aquest any s'està fent, perquè ja s'ha fet la peatonalització d'algun carrer, com el carrer Mestre Oms, però en aquest moment s'està procedint a la peatonalització del passatge Conca i també la peatonalització dels carrers Sant Roc, Sant Isidre i Travessia Sant Isidre. Però és que a vegada, de cara a l'any vinent, a l'exercici de l'any 2010, també tenim la previsió de poder fer la peatonalització, perquè era un tema que fa temps que el teníem també acordat amb els veïns, la peatonalització del carrer Ataulf, Pelai i Covadonga. Així com nosaltres hem demanat també un projecte per poder fer la peatonalització del carrer Major i la plaça de l'Ajuntament. Som conscients de que aquesta última peatonalització és una mica complexa, sobretot el que fa referència a mobilitat i aparcaments de la plaça de l'Ajuntament, però som conscients que és una de les zones que requereix també un tractament especial i peatonalitzant aquest carrer nosaltres pensem que donem un atractiu a aquesta zona i, per tant, l'any que ve tirem endavant aquestes noves peatonalitzacions de carrers.
Amb aquesta iniciativa, l'equip de govern vol, a més de canviar de manera significativa la pell de la ciutat, contribuir a fer una ciutat més amable per als vianants i potenciar les principals zones de la ciutat des d'una òptica comercial i d'esbarjo.
Gràcies, Manel. El nostre recorregut informatiu segueix ara des de Deltebre, perquè s'ha aprovat ja el nou reglament de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta de l'Ebre, un reglament del que ens en parla en la següent crònica Lluïsa Bertomeu.
El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha aprovat el nou reglament de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta de l'Ebre, derivat de l'adaptació de l'anterior a la Llei de Qualitat Agroalimentària 14-2003 i al Decret 286/2006 i la relació de municipis que correspon a la zona de producció, elaboració i envasat d'aquesta denominació d'origen, com ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest reglament forma part de la sèrie de reglaments de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides que s'aniran publicant per tal d'adaptar-los a l'esmentada normativa. La principal novetat d'aquestes adaptacions rau en el canvi de personalitat jurídica dels consells reguladors, que es constitueixen com a corporació de dret públic, i en el sistema de control i certificació. Els reglaments també contemplen aspectes com els registres i inscripcions, la declaració de produccions, logotip, etiquetat, el control i certificació, el funcionament del consell regulador, els règims electoral i sancionador i el finançament. La zona de producció d'arròs, emparat per la denominació d'origen protegida Arròs del Delta de l'Ebre, correspon a l'àmbit del Delta de l'Ebre, que forma part de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En concret, els municipis que s'inclouen són Deltebre i Sant Jaume d'Enveja i una part dels termes de l'Aldea, l'Ampolla, Amposta, Camarles i Sant Carles de la Ràpita. L'arròs amb aquesta denominació d'origen protegida s'elabora amb arròs de l'espècie Oriza sativa L, de les varietats Bahia, Tebre, Sénia, Fonsa, Bomba i Montsianell, i serà exclusivament de la categoria extra.
Gràcies, Lluïsa. En el nostre recorregut informatiu seguim parlant de l'arròs, que podria ser ben bé un dels ingredients del nou curs que enceta aquest proper dissabte el municipi de Santa Bàrbara i que està dedicat per als solters. Cuina per a singles. Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Des de la Regidoria de Serveis Socials i Joventut de Santa Bàrbara i a partir d'aquest dissabte 24 d'octubre s'organitza un curs de cuina efectivament dirigit a la gent jove, especialment aquells amb ganes d'iniciar-se al món de la cuina, joves que estan estudiant o estan treballant fora, compartint pis o senzillament qualsevol persona que vulgui aprendre receptes fàcils i ràpides de realitzar. El curs tindrà una durada de 6 sessions, de 2 hores aproximadament cadascuna. A cada sessió es prepararan 3 plats, un primer, un segon i unes postres. Serà dinamitzat per 2 dels restauradors de la localitat, Dani Jove i Gerard Cid. El primer optarà per mostrar als alumnes alguns petits trucs culinaris a l'hora que presentarà els plats que ell mateix explicava.
Jo doncs vaig decidir fer tres receptes cada dia, però a més ficaríem petits trucs, per exemple com confitar un bacallà, com fer un aioli ràpid i que no se't talli, unes salses que combinin amb dolços i salats, poder utilitzar la fruita dins la cuina, coses així, mantegues de gustos que pots congelar i ficar a la nevera i utilitzar quan vulguis, coses que realment els hi serveixin, vull dir, que els hi poden anar molt bé. Jo he preparat almenys començar amb una cosa que a la gent jove li sol agradar molt, que són els arrossos, però jo faré un arròs una mica diferent. Jo els ensenyo a fer una cocció de l'arròs, que en diuen un arròs pilaf, que és un arròs que es fa a baixa temperatura. Després també una salsa que al restaurant del Com Tu, torno a dir que igual ens tirem pedres a la nostra teulada, però funciona molt i és una salsa molt senzilla que és per tot tipus de peixos. Després també hem preparat unes amanides, unes amanides que l'any passat també va tenir molt d'èxit, que era, i a més ara que estem a la tardor, que era molt moniato. També hem preparat doncs, el filet de porc amb marmelada, que també ensenyarem a fer la marmelada, que tampoc és tan difícil. I també doncs, el bacallà, que com ja sabeu, doncs, el Com Tu, el bacallà és de les coses que treballem molt. I un dels plats estrelles és el bacallà amb aioli de mel, i aquest serà un dels plats forts que ensenyarem a fer.
El segon restaurador farà especial incidència amb els vins que han d'acompanyar cada plat alhora que prepararà unes bases senzilles que després podran complementar els alumnes.
Farem un menú d'estiu, tot i que ja se'n va, perquè després la idea que tinc jo és muntar uns plats base en base en això, llavors hi ha cada un que se'l desenvolupi. Una vegada tindrem el plat muntat, direm, bueno, penseu que d'això pot ser d'esta manera o pot ser en aquest altre ingredient o pot ser en aquest altre, però que la idea és esta. A l'estiu la cuina, bueno, tenim calor, anem en moltes presses perquè volem fer moltes activitats, per tant he fet algo poc complicat. És la típica cuina esta que arribes a casa, obres el rebost, trobes una bossa de pasta mig encetada, mires la nevera, allà on es va proposar una amanida de pasta amb salsa rosa. Una amanida de pasta, sí. Igual li pots posar formatges, que li pots posar embotits, que li pots posar fruites, i salmó a la planxa amb cruixent de pernil. Molt bàsic, un postre que també seria algo suau, seria tipus natilla o tipus gelat, i llavors aquí ficaríem un vi blanc roure de O Montsant. Explicaré per què este vi, quines característiques té i per què he decidit en estos plats incloure este vi. El segon dia ja és un plat més contundent, plat de cara a l'hivern, que és estofat de llenties i llom a la pinya amb salsa roquefort. Postre aquí he agafat un vi negre criança de la de la Terra Alta. I el tercer dia ho he titulat sopar d'ocasió especial, desfarem un sopar de tapetes i acabarem en uns llangostins a la sal. I aquí he agafat un producte que a mi realment m'ha sorprès, serà un cava rosat de Openedes.
El curs es realitzarà al local de l'Associació de Mestresses de Casa Dones Planeres i es perllongarà fins al dissabte 19 de desembre. Les inscripcions per poder participar-hi es van tancar ahir i, segons que explicava Montse Rodríguez, regidora de Joventut del municipi, han estat un total de 21 a les persones inscrites, una més en l'ombre que en principi es tenia previst. Els perfils dels participants són tant homes com dones i d'edats compreses entre els 17 i els 40 anys.
Gràcies, Josep. El nostre recorregut informatiu també assistirà tot seguit a la cloenda del curs Dones i Salut, que es portarà a terme demà divendres a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
Demà divendres tindrà lloc la cloenda de la quarta edició del curs Dones i Salut, organitzat des de la Fundació Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Deltebre i el Grec Xarxa, i promocionat per l'Institut Català de les Dones. Aquest curs ha tingut lloc els dijous i divendres a la tarda i les conferències han debatut temes d'actualitat, sobretot interessants per al públic femení, com el tabaquisme, el papiloma humà, el tractament del dolor crònic, l'autoprotecció i defensa personal, els conflictes de parella, els trastorns d'ansietat, l'automedicació, l'alimentació. Les classes impartides per especialistes i professionals de les diferents matèries van començar el 16 de juliol i finalitzaran demà divendres. Sobre aquesta quarta edició del curs i la seva finalització en parla la seva directora, Rosa Queral.
Acabem amb la mateixa il·lusió que vam començar i, a més, amb més novetats, diríem. Primera, perquè bueno, hi ha hagut força matrícula. També hem obert, diríem, una mica la finestra perquè el tema és que les dones els agradava més o que ja els coneixien perquè s'han repetit enguany altra vegada. Han vingut convidades, amb la qual això també està molt bé, i per un altre cantó pues, els temes han estat molt bé, el professorat també, evidentment, i que bueno, pues, a més s'ha constituït una associació nova que es presentarà el dia de la cloenda, però crec que això és el més important del curs també, que ja per fi surt una organització feta per les dones per aplicar allò que han après a nivell del poble, no? Ja no solament de que amb caràcter individual per a cada una o per a la família o per a les amigues i veïnes, sinó que realment puguen sortir activitats ja per a fer durant tot l'any i llavors pues això és, la veritat és que està molt bé, jo estic molt contenta.
La cloenda del curs anirà a càrrec de Marta Selva Masoliver, presidenta de l'Institut Català de les Dones, i a continuació es lliuraran els diplomes i certificats a les assistents. Posteriorment hi haurà un sopar.
Gràcies, Lluïsa. Acabem avui el nostre temps de notícies parlant d'una xerrada, d'un concert o d'una pintada de murals, que són algunes de les activitats que Alcanar han organitzat per aquest proper dissabte amb motiu de la celebració del Correllengua 2009. Unes activitats que s'encarrega d'organitzar-les el casal Aixumara. Des d'Alcanar Ràdio ens informa de les següents activitats Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar repassem avui activitats d'agenda, en este cas previstes per dissabte que ve, dia 24 d'octubre, jornada en la que aquí a Alcanar s'han organitzat diferents activitats a motiu de la celebració del Correllengua 2009. Unes activitats que aquí a Alcanar s'encarrega d'organitzar el casal Aixumara. Un dels seus membres, Miquel Nos, era qui parlava als nostres micròfons i ens explicava els objectius pels quals s'organitza aquesta jornada, que de fet, i d'altra banda, hem de dir també, se celebra a diferents indrets dels països catalans. Miquel Nos.
El Correllengua és una iniciativa que va sortir ara fa uns anys a favor de la nostra llengua i la cultura sorgida de la societat catalana, i és una proposta per a la defensa i la promoció de la llengua catalana, transversal, oberta, participativa i popular. O sigui, que té com a objectius fomentar l'ús de la llengua en tots els àmbits de la nostra societat. També se pot considerar una eina per donar a conèixer la nostra llengua i cultura a les persones no vingudes o que són d'aquí i simplement pues, no la coneixen o no han volgut conèixer. I pues, també ho reivindiquem d'una forma festiva i oberta per celebrar la nostra catalanitat mitjançant el nostre vehicle conductor com és la llengua.
Concretament, per dissabte que ve, la gent del casal Aixumara han organitzat primerament la pintada d'un mural al mur de l'IE Sol de Riu cap al migdia. Tot seguit, i ja a la tarda, l'activitat se centra a la cisterna del Vall. A les 7:30 de la tarda hi haurà una xerrada sobre dialectologia a càrrec d'Isabel Obradors, integrant del Consell Comarcal del Català i professora del Consorci per la Normalització Lingüística. El títol de la seva xerrada serà "A les Terres del Sénia també es parla català". Serà, com dèiem, a les 7:30 de la tarda. En acabar la xerrada, a partir de les 9 hi haurà un sopar popular, i a les 10, quan acabe aquest sopar, hi haurà també un concert del jove cantautor valencià Pau Alabajos presentant el seu últim treball, Teoria del Caos. Tota aquesta activitat al llarg de la jornada és totalment gratuïta i, evidentment, des del casal Aixumara us conviden a tots a participar-hi.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El punt i final a l'informatiu de Mute sempre el posa la meteorologia, i avui més que mai, ja que continua activada la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya pel risc de vent previst per avui dijous.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ràpidament, en les immediates hores, les pluges anien desapareixent del País Valencià, de les Terres de l'Ebre, on el vent de ponent a mestral s'intensificarà. La pertorbació està arribant a Catalunya i, per tant, en les immediates hores, les pluges podran estendre's pràcticament arreu, tot i que les clarianes, insistim, començaran a aparèixer cap a Ponent i Terres de l'Ebre, on el mestral comença a intensificar-se. En les immediates hores, esperem que les pluges més importants queden ubicades sobretot en punts de la costa o prelitoral del Camp de Tarragona i també sud de les comarques barcelonines, tot i que les pluges també afectaran pràcticament a tot el territori i els hi costarà de marxar, ho faran al llarg de primeres hores de la tarda, per les comarques de Girona, quan el vent s'intensifica arreu i les clarianes s'estenguin des de ponent a llevant. Només en el Pirineu esperem que al llarg de la tarda encara quedin algunes nevades per sobre dels 1.700 metres. Una tarda dominada, per tant, pel vent, que pot ser fort, sobretot a la Catalunya central, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sud de les comarques barcelonines, on no es descarten alguns cops pròxims als 90 km/h i amb una situació marítima de temporal. A les Balears, aquesta tarda encara es podran produir ruixats, però millorarà a últimes hores. I acabarem la jornada amb tramuntana mestral als dos extrems del país, amb unes temperatures una mica més baixes i grans clarianes. A partir de demà s'estabilitza la situació meteorològica, parlem de més sol i lentament el vent anirà afluixant, sobretot ja de cara al cap de setmana, amb un ascens de les temperatures diurnes que pel cap de setmana ens durà un ambient diurn molt suau.
Bé, esperem que no bufi molt fort, tot i que les nostres terres són terres de vent. Ens tornem a trobar demà a l'hora de sempre i des de la seva municipal. Rebeu una salutació cordial de qui ha presentat i coordinat aquest temps de notícies. Tere Giner, fins la propera.